Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts a Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars de Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana en companyia del Manel Manchón de Metrópoli Abierta. Molt bona tarda, Manel, benvingut.
Bona tarda.
Amb nosaltres també el Marcos Pardeiro de La Razón. Molt bona tarda, Marcos.
Què tal, bona tarda.
I a l'Àlex Salmon de TendenciasHoy.com. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
I també columnista del periòdico i també promotor i editor d'un suplement cultural dins d'aquest diari.
Fantàstic, m'ho has explicat tot.
Content?
Estic molt encantat.
Doncs vinga, i ara presentem el convidat d'aquesta setmana al Conversa, el senyor Pere Navarro, que és el delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. Senyor Navarro, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Un any més amb nosaltres, el senyor Navarro, per parlar dels molts projectes que té endavant el Consorci, alguns d'ells dels que ens podrà parlar, d'altres que encara estan allí en stand-by o que no formen part de la primera plana d'actualitat, però bé, algun d'ells sortirà en antena aquest dissabte. Per exemple, el tema Nissan, que és un tema recurrent de fa molt temps, aviat farà un any que es va acomiadar Nissan de Catalunya, es va tancar la factoria, molts treballadors a l'atur, sembla ser que comencem a veure llum al final d'aquest túnel tan fosc que va començar el 31 de desembre de l'any passat, senyor Navarro. Com estan les coses el dia d'avui?
Això esperem.
Què es pot explicar?
Veure la llum molt aviat. De fet, això està en un procés de concurs. Vam fer un plec de clàusules, diguem-ne, perquè les empreses que es volguessin presentar aquest concurs per ocupar aquests terrenys de l'antiga Nissan ho poguessin fer, poguessin presentar les seves propostes. Això es tanca amb la reunió de la taula de contractació que serà aquesta setmana que ve, aquesta que comença ja, i que per tant, bueno, doncs veurem si les condicions, si la documentació que s'han presentat és correcta i ja podem tirar endavant amb el desenvolupament d'aquests terrenys i, com vostè deia, podem recuperar els llocs de treball que s'han perdut amb el tancament de Nissan.
Serien terrenys i serien empreses vinculades al món de la indústria, al món de la logística, tinc entès, no?
La idea és que en aquests terrenys passin les dues coses. Hi hagi activitat logística, perquè evidentment és un lloc, diguem-ne, molt important des del punt de vista de la logística i molt necessari també. No hi ha tants terrenys en l'àrea metropolitana de Barcelona que puguin cobrir aquesta funció.
Quants metres quadrats són en total?
Com?
Quants metres quadrats són en total?
La parcel·la de Nissan, 518.000 metres quadrats. Déu-n'hi-do,
eh?
És la parcel·la més gran que tenim en el polígon industrial. Doncs com deia, la idea és que hi hagi activitat logística, però que continuï també l'activitat industrial. I per tant, si pot ser l'activitat industrial relacionada amb el vehicle elèctric, que és una cosa que està ara molt present, no? I que està no només molt de moda, sinó que és molt interessant que es vagin desenvolupant aquests projectes industrials i que ho facin en un polígon industrial com el nostre.
Li ha tractat la sort molts dies, el tema Nissan, o què?
Sí.
Sí, no?
Sí.
Ha sigut un any d'origen,
ha sigut
sentit,
molt,
no?
Ha sigut més dur pels treballadors que s'han quedat.
Sí,
carrer,
però per vostès, per trobar una alternativa.
Hi ha moltes persones que, esclar, que a més hi ha persones que tenen una determinada edat, que és difícil de que es puguin recol·locar, i per tant ha sigut... I també doncs, ha sigut complicat perquè havíem d'aconseguir aquesta quadratura del cercle, i jo crec que al final... i també hi ha una taula de reindustrialització que hi ha la participació de la Generalitat, del Ministeri, dels sindicats, etc., que també ha fet la feina de treballar molt a fons les diferents propostes que s'han posat a sobre la taula. Per tant, hi ha hagut un esperit de consens i per això jo crec que hem aconseguit, espero, en la propera setmana, hem aconseguit una solució que interessa i que serà molt positiva per
molt
tothom.
Bé. Aquesta era una de les qüestions importants a obrir el programa d'avui. Una altra, és un projecte de futur, l'edifici de Correus a la ciutat de Barcelona. Aquí crec que el Consorci ja ha posat, podríem dir, molt esforç, moltes ganes perquè aquest edifici es converteixi en un pol d'innovació.
Sí, aquest ens fa... Bueno, anava a dir que ens fa molta il·lusió, però tot ens fa molta il·lusió, per tant...
Però aquest és molt especial, perquè altres anys que ha estat aquí ens va comentar que estava a punt, però ara...
I no arribava mai, oi?
Sí, però
doncs, ara hi ha arribat.
Tinc entès que ja està, no, la cosa?
La idea és que aquest edifici de Correus, que és un edifici arquitectònicament molt singular, molt emblemàtic, protegit perquè també és patrimoni, diguem-ne, cultural i arquitectònic, es converteixi en un gran centre, en el centre de Barcelona, per... segons es miri, al final o al principi de la Via Laietana, perquè si venim des del mar és el principi. Són 30.000 metres quadrats, hem arribat a un acord amb Correus i amb l'Ajuntament de Barcelona per convertir aquest edifici en un gran centre com li explicaria, de formació, no formació ocupacional, sinó que és diferent, però un centre de contacte entre la gent jove que no té feina, que pot tenir formació o no, les empreses que cada dia, sobretot empreses diguem-ne de nova economia, que cada dia ens diuen que no troben perfils professionals per treballar. Ahir, per exemple, estàvem visitant una empresa i ens deia això, que no troba gent per treballar i que en canvi estan en creixement i que estan preocupats per això. I el món educatiu. El món educatiu que hauria d'anar a la mateixa velocitat que aquesta nova economia que cada vegada va més ràpida. És a dir, fa 30, 40, 50 anys, o per no dir el segle passat, l'economia, la indústria evolucionava molt, molt lentament. Ara, en molts pocs dies, hi ha canvis molt radicals. Volem que això sigui el símbol, no només arquitectònic, sinó també el símbol del que passa allà dintre i que sigui un espai on els joves, la gent jove trobi feina, les empreses troben perfils professionals i el món educatiu de tot tipus s'adapti a aquestes noves situacions.
Això implica el món de la docència, el món de la universitat, tots allà dins?
Tot, tot. Bé, són 30.000 metres quadrats, allà hi cap molta
tothom,
gent.
No?
Llavors, el que intentarem serà que hi hagi també activitat econòmica, per això l'Ajuntament ha de fer un pla especial que permeti una certa activitat econòmica amb un espai que és equipament en aquest moment, i que això requerirà també una inversió d'uns 50 milions d'euros per part del Consorci de la Zona Franca. Mm-hmm. I pensem, i estem també molt il·lusionats, que aquesta activitat pot dinamitzar molt i molt bé aquella part de la ciutat de Barcelona.
Que ho necessito també. Àlex, Marcos, Manel, qui vulgui començar a preguntar, doncs endavant.
Començo. Vinga, Àlex. Fa un any es van iniciar les negociacions a partir de l'aprovació dels pressupostos de l'any passat amb la Generalitat, amb l'entrada de la Generalitat al Consorci. Històricament el Consorci sempre és Estat i Ajuntament, i des de l'any passat també la Generalitat està present de forma molt, molt activa. Com ha anat aquest any? Ha sigut profitós? Hi ha hagut col·laboració amb molts projectes?
Bueno, ha anat molt bé, però també li he de dir que al plenari del Consorci està tothom. Tothom, vull dir,
sí, però
tots els grups municipals, és a dir, tots els partits, està ara dos representants de la Generalitat de Catalunya, hi ha quatre representants del govern de l'Estat, però a més és que hi ha Foment, hi ha la Cambra de Comerç, hi ha la Pimec, hi ha el Port, hi ha Renfe, hi ha totes les entitats que es pugui imaginar. Per tant, jo crec que és una institució pública amb una governança més participativa de tota Espanya, segurament. Però, tornant a la seva pregunta, la col·laboració amb la Generalitat és positiva. És positiva i, de fet, ho ha sigut a l'hora de trobar la solució, en aquest camí de solució que estem amb Nissan, i a l'hora d'explorar també coses que fan referència a la promoció econòmica. Nosaltres allà el que hem creat és un gran consens polític, social, econòmic, perquè al final el que fem és crear oportunitats i no fem allà política de partit, de cap partit, encara que evidentment tots vostès saben que jo formo part d'un partit polític que és el PSC, però el que intentem és que a partir d'aquest consens les accions que nosaltres fem siguin encara més útils pel conjunt de la societat.
Sí, vostè que coneix molt i molt de primera mà tota l'activitat empresarial a Barcelona en particular, volia preguntar-li dues coses. Una, quin és el gran projecte que té Barcelona els propers anys, que pot fer com de motor de la ciutat? I dos, sobre això que deia, els perfils necessaris. Quins perfils professionals necessita Barcelona? Què han d'estudiar els joves, per dir-ho així?
Puc fer publicitat? Un gran projecte que té la ciutat de Barcelona relacionat amb la indústria 4.0. Recordem que Barcelona, malgrat el que pensa molta gent, és una ciutat amb una forta activitat industrial. No, Barcelona i l'àrea metropolitana i la regió metropolitana, o sigui, té un ADN industrial molt potent. I li he de dir que nosaltres, amb el D-Factory, que és un edifici que tenim allà al polígon industrial, que hi ha empreses que estan treballant amb indústria 4.0, robòtica, sensòrica, intel·ligència artificial, internet de les coses, impressió 3D, etc. Allò, aquesta primera fase de 7.000 metres quadrats, més la segona fase, en total tindrem 100.000 metres quadrats, jo crec que serà un pol de creació econòmica, un pol industrial, no només dels més importants del país, sinó dels més importants d'Europa. Per tant, aquest és un gran projecte de Barcelona. Ho dic perquè a vegades la ciutadania de Barcelona no pensa que el que hi ha més enllà del Montjuïc és la ciutat també, però resulta que allà tenim la ciutat productiva i tenim les grans infraestructures de comunicacions i de transport, el port, l'aeroport, el polígon industrial de la zona franca i també altres activitats que hi ha allà. Per tant, aquest és un gran projecte, però si em permet que li digui, hi ha altres projectes molt importants que no depenen del consorci, per tant no faré només publicitat pròpia, no? Però hem conegut que hi ha un projecte també amb l'antiga fàbrica Mercedes, que són molts metres quadrats, hem conegut que hi ha un projecte també al voltant de l'economia blava relacionada amb el Port Olímpic. Bé, hi ha el tema de la Sagrera, que també és un gran pol, diguem-ne, de transformació de la ciutat, i un altre que ens queda molt a prop, que és el barri de la Marina al Prat Vermell, que és una gran oportunitat per fer aquesta transició entre el lloc productiu, que som nosaltres, industrial i logístic, amb el lloc residencial més urbà, que és la resta de la ciutat de Barcelona. N'hi podria dir molts més, però aquests són destacables, a part, evidentment, del de Correus.
Que és el gran projecte.
Esclar, Correus estarà molt present, perquè a vegades els projectes, les idees, moltes vegades es simbolitzen a partir dels edificis. El que passa és que els edificis a dins hi han de passar coses. I per tant, nosaltres el que volem és que hi hagi edificis en els quals hi passin coses. Jo crec que una cosa, un objectiu i l'altre l'estem complint.
Manel. Però en el cas precisament de Correus no hi ha aquest perill, que hi ha més continent que contingut ara mateix, ja veurem en el futur. I una segona pregunta, que és si en realitat els problemes més de caire burocràtic poden paralitzar o marmar aquestes expectatives. Ho dic, per exemple, el cas de Volkswagen amb el PERTE, que ha tingut dificultats amb els fons Next Generation, sembla ser que s'està solucionant, però hi ha com la percepció de que costa molt endegar perquè la pròpia burocràcia no és capaç d'agilitzar amb tots els diners que pot rebre d'Europa, no?
Jo, més que de burocràcia, jo parlaria de garanties, perquè és evident que estem jugant amb els diners públics i quan es juga amb els diners públics i amb els interessos públics s'ha de vigilar molt, no? Però amb el tema de Correus, que com vostè ha dit, hi ha un continent, diguem-ne, molt evident des de fa un segle allà en aquella part de la ciutat de Barcelona, però el contingut encara no està definit al 100%, però la demanda hi és, la necessitat hi és. I per tant, a partir d'aquí, nosaltres el que farem serà seure, diguem-ne, amb tots els sectors implicats. Ja hem començat a fer-ho, ja hem començat a parlar, no només aquí, sinó en altres llocs del món, per dissenyar molt clarament què és el que ha de passar allà dins. Les tramitacions duren el que duren. Hi ha una tramitació urbanística de l'aprovació d'un pla especial per adequar els usos de l'edifici de Correus i llavors hi ha la tramitació del que són les obres, perquè els recursos hi són. Per tant, això és el més important. Aquí mirarem de buscar recursos també a nivell d'Europa, a nivell del govern d'Espanya, a nivell de tot el que puguem, com vostè es pot imaginar, però això passarà amb un calendari el més curt possible i això serà útil, molt útil, no només per la ciutat de Barcelona, sinó també jo crec que convertirà Barcelona també en una capital mundial d'aquesta nova forma de posar en contacte els diferents mons.
Diu que hi ha projecte, hi ha recursos, calendari no l'acaba de concretar. Quan es podria posar en marxa? Tot i que és molt aventurat, això, clar.
Miri, jo calculo que alguns mesos per aprovar el pla especial, avui estem a finals del 22, no? Jo espero que l'any 24 passin coses, ja comencin a passar coses allà. A no ser que comenci a entrar, diguem-ne, la gent que faci les obres i piqui una paret i diguin, ostres, hem tingut una sorpresa, no? Però sembla que l'edifici, des d'aquest punt de vista, és un edifici sòlid, encara que té 100 anys, però són 100 anys molt ben portats, i el que estem parlant és adequació, diguem-ne, dels interiors. Jo penso que no hi ha d'haver problemes.
Àlex, des del punt de vista econòmic, hem superat el procés, perquè ara hem parlat moltes coses de projectes econòmics.
S'ha ara superat? Vostè em fa un canvi de tercio.
No, ja anava bé. Ja anava bé perquè
introdueix el procés ara.
No, anava bé perquè estem parlant de projectes econòmics, perquè no, les coses es consoliden, relació amb altres ciutats, relacions amb Europa, inversions que venen de fora, i altres entrevistes que havíem tingut amb aquesta mateixa taula, al Converses, bueno, la cosa no era tan... era més... ingràvida.
Ingràvida, per dir-ho d'alguna manera suau, no?
Que maco,
ingràvida.
Algunes persones responsables d'aquest país, quan dic país i Catalunya, crec que s'han estat mirant massa el melic durant massa temps. I aquí el que necessita una comunitat com la nostra és impuls, lideratge i ambició. Si l'impuls i el lideratge i l'ambició van en sentit equivocat, doncs no creem oportunitats. Jo espero, i de fet li acabo de dir ara fa un moment, que la relació amb el govern de la Generalitat és una relació positiva i estem tirant endavant, diguem-ne, projectes conjuntament. De fet, fixi's, el pacte per la industrial de Catalunya es va presentar en el D-Factory, que és un edifici fet per una empresa pública de l'Estat. Hi va venir el president de la Generalitat, els hi vam deixar, diguem-ne, l'auditori que tenim allà, i els hi vam deixar per presentar el pacte per la indústria, i les coses van anar força bé, no? Però torno a dir, és a dir, necessitem un període en el que els nostres governants es concentrin en governar i en crear oportunitats i en crear consensos. És possible que aquest camí estigui començant i és una bona notícia pels ciutadans.
Ens ha parlat dos cops ja del D-Factory, aquest edifici singular que teniu allà a la zona franca.
Sí, el tercer cop és convidar-los a que vinguin.
I anirem. I escolteu una cosa, és un edifici, jo diria que és com la catedral de la nova economia, no? En certa manera, són un l'edifici
sí,
màxim.
Com la catedral, no? De la indústria 4.0.
Sí, no? Exactament. No? Sí. Les xifres en aquest primer any del D-Factory, quines són? En quant a empreses, en quant a gent que hi és,
de
que s'hi ha implicat en el projecte, sí, i ja hi ha en marxa un D-Factory 2, si les coses...
Sí.
Ja hi ha en marxa.
Sí, D-Factory són, com he dit, són 17.000 metres quadrats, són a 30 milions d'inversió, 2.000 tones de ferro, jo crec que és un dels edificis de Barcelona que té més ferro, perquè és una estructura, diguem-ne, com un mecano, però perquè també l'aspecte que té, perquè és el que és l'aspecte de fàbrica, la fàbrica, diguem, tradicional de poblacions industrials com la meva, que és Terrassa. També sempre ha de sortir un... Quan vinc aquí sempre em surt la inspiració, diguem-ne, del meu lloc.
Com Berlanga, com Berlanga, com l'imperistro.
Si em pregunta per Terrassa, corre el risc que li contesti.
No, clar, però,
que... ja.
Acaba de preguntar-li.
No.
Estem en el D-Factory ara.
El tema del D-Factory, allà hi tenim... És un edifici que encara no està inaugurat. Vostès saben que moltes vegades s'inauguren edificis o coses...
I no passa res.
Nosaltres ho fem a l'inrevés. Comencem a actuar i encara no l'hem inaugurat.
Bueno.
Què és el que està passant allà? 30 empreses, hi ha un 60% d'aquest edifici que està ja ocupat i tenim més empreses interessades en ocupar espais allà. En quina condició? Que siguin empreses que estiguin dedicades a la indústria i a la indústria 4.0. Per exemple, tenim un centre d'intel·ligència artificial que un supercomputador que està orientat a la indústria, és a dir, allà no hi ha una màquina, són aquests armaris que hi ha llumetes i que fan processament de dades, però és un supercomputador que fa servei a la indústria. Per tant, tot el que hi ha allà, tot el que hi ha dins d'aquesta gran caixa és indústria, és indústria 4.0.
I el D-Factory 2, que li preguntava?
Sí, D-Factory 2, començant a fer els dibuixos. Mm-hmm. Són més de 70.000 metres quadrats just al costat del D-Factory 1, i el que intentarem, jo crec que aconseguirem, perquè hi ha demanda també, és que allò sigui un gran pol d'atenció. De fet, el D-Factory 1 ja ho és, un gran pol d'atracció d'aquesta indústria 4.0, no només dels voltants propers, diguem-ne, a la ciutat, a la zona metropolitana o a Catalunya, sinó d'Europa i del món. Volem crear, en el fons, una espècie de campus amb una densitat suficient en el qual serveixi per no només per atraure empreses i indústries en l'interior d'aquests edificis, sinó també en el nostre polígon industrial. Per què? Perquè en el polígon industrial hi ha empreses que ja fan activitat més madura, no? I això s'anirà transformant. I el que volem justament és crear activitat més nova, de més recorregut, perquè els llocs de treball que apareixin siguin llocs de treball també de més recorregut.
Li volia preguntar sobre això. Quins perfils professionals són necessaris a la Barcelona 4.0, ara que parlava de tota aquesta indústria que es vol atraure, d'aquestes empreses que es volen atraure i d'aquesta manca de productivitat per part dels centres de formació a Catalunya, siguin universitats, siguin centres de formació professional, que necessitem a Barcelona.
Sí, parlem molt de les enginyeries, que evidentment són molt necessàries, però també evidentment hi ha molts cicles de formació professional que són molt necessaris. La formació professional d'ara i la formació professional de fa uns anys no tenen res a veure. És a dir, és molt més innovadora, molt més sofisticada, molt més adaptada a les necessitats actuals. El problema que tenim, com els comentava abans, amb el tema de l'edifici de Correus, és que no surten prou perfils que, com perquè necessiten les empreses. Per tant, bueno, jo diria que és aquest mix, i no només els estudis reglats, és a dir, hi ha empreses que no necessiten persones que tinguin un grau i un màster o una titulació de formació professional, etc., sinó que necessiten persones que tinguin unes determinades actituds, moltes vegades més que aptituds, i que puguin aprendre a desenvolupar una determinada tasca en poc temps. I això, per exemple, la realitat augmentada allà al T-Factory, tenim una empresa que es dedica a això, amb aquestes famoses ulleres. Això augmenta molt l'eficiència de l'aprenentatge, i a vegades coses que tipus de feines que es triga 3 o 4 mesos a aprendre's, ho pots aprendre en una setmana. Doncs això és el que nosaltres estem intentant treballar amb aquests centres educatius. I un altre tema, clar, si vostè vol estudiar, ara estem al novembre, si vostè vol estudiar X cosa, un grau, vostè sap, per al principi de curs, el mes de setembre, o sigui, aquests mesos no pot.
No pot fer res.
Sí, per tant, hem d'adequar també, hem de convertir els cursos en alguna cosa que sigui fluida. Això que dic és molt fàcil de dir-ho, després, però hem de fer que tot plegat sigui molt més dinàmic i molt més adaptable, no?
Manel.
Pot haver una mena de model del Consorci de la Zona Franca amb aquesta participació i col·laboració amb les institucions que pugui anar més enllà del Consorci? És a dir, hi ha un model del Consorci de com es treballa que s'ha de projectar en el camp, per exemple, de la Generalitat, de més abast, amb l'experiència que teniu d'aquests anys?
Bé, per nosaltres és molt valuós, és a dir, tota aquesta participació de tantes institucions, tantes entitats. Algú pot pensar que és més pesat, no? Escolti, a mi no. Però al final és més productiu, perquè esclar, nosaltres el que fem, com he dit abans, ho fem perquè gairebé tot ho aprovem per unanimitat, i per tant el que fem allà és a dir, té un gran consens, i a l'hora de trobar socis per desenvolupar aquestes activitats, que bueno, n'hem explicat alguna, és molt més fàcil perquè, esclar, totes aquestes institucions tenen un gran pes en la vida política, però també econòmica de la ciutat i de l'entorn metropolità. Per tant, és una bona fórmula. Totes aquelles fórmules de participació, més de participació, ara igual em fico en un
jardí.
Sí, en un jardí, però sí. Més de participació qualitativa que quantitativa. És a dir, preguntar si un banc a la ciutadania, si un banc ha d'estar pintat de color blau o de color verd, no sé si és molt útil. El que sí que és útil és quan tu has pres una decisió, llavors potser consultar-ho a la ciutadania. Escolti, vostès estan d'acord amb aquesta decisió, no? Però dir, bueno, que el 51% diguin blau i el 49% diguin verd, no sé si és útil. Però aquest tipus de col·laboració també amb les institucions, amb les entitats, amb empreses que estan treballant en aquests sectors, jo crec que és molt útil.
Quan parlem del Consorci de la Zona Franca, parlem d'un dels, crec jo, dels motors econòmics de Barcelona i de Catalunya, no, en general.
Gràcies.
No és que s'així, no? Vull dir, un dels,
sí, sí, sí,
un dels eixos fonamentals del Consorci és revitalitzar i donar empenta i posar en marxa idees i projectes, com el que esteu fent vosaltres. No?
Bastant desconegut a la resta d'Espanya.
Sí, molt desconegut, inclús aquí mateix, a Catalunya. No? Sí. Jo li vull preguntar pels ànims de l'economia catalana. Des del Consorci, com veus l'ànim de l'economia catalana? És una economia amb ganes, està en projecció, estem una mica palancats, estem
la pregunta
una mica dormits,
procés, però des d'un altre punt de vista.
Bueno, sí,
ja l'he pillat,
està millor fet aquesta.
No, sí, jo crec que estem en un moment d'ànims baixos, no? Jo no sé si ho veu així el senyor Navarro.
T'apuntaré, la realitat és millor que la percepció?
Jo crec que sí.
Venga d'una volta.
Però les ombres encara hi són. Les ombres encara hi són. I per tant, com li deia abans, amb la seva pregunta, Àlex, com li deia abans, si la gent veu que hi ha ganes de governar, que hi ha ganes d'establir consensos, que hi ha ganes d'establir grans pactes, l'economia estarà més tranquil·la i més creativa. És veritat que no tot depèn de nosaltres, perquè fixis que fa poc temps que tenim una guerra, diguem-ne, aquí al costat, a l'est d'Europa, i això ha fet trontollar tot. També és veritat que aquesta crisi, fixi's, ara reivindicaré els països del sud, aquesta crisi ens ha posat en un lloc, diguem-ne, de privilegi, no? És a dir, estic veient que hi ha gent dels països del nord que venen a viure aquí perquè, esclar, fa menys fred, no han de gastar tanta tant amb energia, amb calefacció, amb tal.
I estan lluny del conflicte.
I a més tenim més gas, perquè el port de Barcelona, que no som nosaltres, però són els nostres veïns, el port de Barcelona té la planta de regasificació de gas liquat més gran d'Espanya i una de les més grans d'Europa. I això vol dir que la capacitat d'obtenir gas, que normalment ve d'Estats Units, però no només, la capacitat d'obtenir gas doncs, és molt més elevada que qualsevol altre lloc d'Europa. Això també és un plus. Sí, sí.
Bé, vull dir, veu el got mig ple.
Aviam. Sí, perquè jo crec que aquí...
Tot i que a Barcelona tenim una alcaldessa, que és la senyora Colau, que aposta per l'economia del decreixement. Com ho veu vostè, això? Aviam.
La senyora Colau és la presidenta del plenari del Consorci de la Zona Franca.
Però bueno...
No, perquè el plenari és un plenari més... més parlament, no? Que no pas govern, no? Però bueno, però evidentment... jo aposto clarament pel creixement sostenible. Pel creixement sostenible. No el creixement a qualsevol preu. És veritat que el territori de Barcelona és un territori molt sensible, però també és veritat, li he de dir que la regió metropolitana dels 165 municipis té tres quartes parts del seu territori en forma de parc d'espais protegits o agrícoles. Per tant, és un lloc, és un espai geogràfic que jo crec que és el més verd del món en àmbits metropolitans aquestes característiques, no? Però... Bueno, jo crec que hem de créixer perquè créixer també dona oportunitats i al final dona llocs de treball també, però insisteixo, de manera sostenible.
I en aquest creixement sostenible és sostenible una ampliació de l'aeroport?
Totalment. De fet, és una pregunta que em fan cada vegada que vinc aquí però i cada vegada tinc la mateixa resposta. Però també
és que no ens en sortim
també
de l'aeroport.
Li he de dir, no ens en sortim. Però li he de dir una altra cosa. No? Quan jo penso en l'aviació, jo no penso en l'aviació actual. Penso en la que ve.
Sí.
I l'aviació que ve és més necessària que mai amb el transport, amb la mobilitat de les persones i les mercaderies i menys contaminant que mai. Uh-huh. I menys sorollosa. Per tant, quan això arribi, i jo crec que serà ràpid, fixi, no sé, potser la primera vegada que vaig venir aquí, el cotxe elèctric, havia algun enxufe por ahí, però cotxes no n'hi havien. Ara hi ha molts cotxes elèctrics.
Però pocs endolls,
Pocs endolls, se n'han de posar més. Però ja, ara això ja no ens sorprèn veure cotxes elèctrics pel carrer. En el tema de l'aviació, jo crec que malgrat que els temps de desenvolupament són més llargs, perquè hi ha temes de seguretat, etc., en el tema de l'aviació jo crec que això evolucionarà d'una manera molt ràpida. I si no tenim les infraestructures adequades, l'ampliació de l'aeroport no es pot fer en 3 mesos. Si no tenim les infraestructures adequades, el mercat i les oportunitats passaran de llarg i Barcelona competeix amb els principals capitals del món.
Hi ha una cosa més que possible, probable, que els avions deixin d'aterrar de forma horitzontal i acabin aterrant de forma vertical.
És un
I això significa... Això
anem molt ràpids.
No, això ja...
El que deia ell del cotxe elèctric fa uns anys quan...
La tecnologia sí. ja existeix i tot va molt ràpid, o sigui que encara el consorci aconseguirà més terrenys que estan a l'aeroport, perquè clar, no farà falta tanta pista.
Ah, m'està donant idees.
Veu?
No, però és veritat, l'aviació evolucionarà d'una manera molt ràpida i serà una forma de transport molt més intensiva que el que és ara, no? I llavors jo crec que la ciutat de Barcelona ha d'estar preparada per això.
Molt bé, esteu escoltant com cada dissabte el Converses a la cadena COPE Catalunya Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Ens acompanya l'Àlex Salmon, el Marcos Pardeiro, el Manel Manchón i el convidat d'avui, el senyor Pere Navarro, que és el delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. Preguntes per senyor Navarro. Marcos, volies comentar alguna cosa?
Estàticament, és evident que és important l'aeroport i el port, però dic, els propers anys hi ha una infraestructura que és més important que l'altra, o sigui que ens hi juguem més, tenim més oportunitats al port que a l'aeroport.
Jo crec que les dues són molt importants. Quan estem parlant del port, estem parlant, malgrat tot, dels creuers, que també seran més sostenibles, cada vegada més sostenibles, i de fet el port està fent una gran feina per evitar que els creuers, en el moment en què estiguin atracats, tinguin els motors en marxa. Deu ser un endoll gegant, però estan preparant el port, electrificant-lo perquè aquests creuers puguin estar endollats. Això té una repercussió econòmica per la ciutat de Barcelona molt important i no té un impacte tan negatiu com a vegades es vol dir. I el que passa és que són dues fórmules diferents. És a dir, el port és una fórmula dels creuers, però és una fórmula sobretot de transports de mercaderies. Les mercaderies al món es mouen amb vaixell, per tot el món. Per cert, també estan evolucionant els vaixells per utilitzar energies netes, i això també arribarà. Per tant, això és una modalitat. En el cas de l'aeroport és més moviment de persones i moviment també de mercaderies, però de molt alt valor afegit o que necessiten arribar molt ràpidament a un determinat lloc. Són perfils diferents. L'ideal és el que tenim nosaltres, un port com el de Barcelona al costat d'un aeroport com el de Barcelona. I de fet el port ja veuen que també s'ha ampliat, es va fer un canvi de la llera del Llobregat, es va variar, diguem-ne, el riu per poder ampliar el port i per poder tenir, diguem-ne, les capacitats que una ciutat com Barcelona necessita.
Mercaderies que ens deia que es mouen amb vaixell, però també es mouen amb ferrocarril, amb el tren. Aquí surt el corredor del Mediterrani. Com el tenim, aquestes infraestructures
compromisos...
Que també li preguntem cada any per el tema.
Sí, hi ha compromisos reiterats a l'anterior ministre, del senyor Ábalos, i de l'actual ministre, la senyora...
Sánchez?
Sánchez, Raquel Sánchez, de que aquest corredor mediterrani evidentment és molt imprescindible i ja fa molts anys que hauria d'haver estat posat en marxa. Sembla que ara estem en el moment, de fet aquesta setmana que entra hi ha un acte a Barcelona justament per veure en quin estat està el corredor mediterrani i la necessitat d'anar ràpids això. Jo, bueno, dient que diguem-ne que veig el vas en aquest moment mig ple també, com altres infraestructures molt necessàries, com el quart cinturó, que també fa molts anys que anem al darrere d'aquesta via tan important i que crec que ara ja, diguem-ne, almenys en el tram Abrera-Terrassa, ja s'està, diguem-ne, acabant i jo crec que l'any 2023 ja estarà posat en funcionament.
Que són les signatures pendents, les infraestructures de Catalunya, que és una reivindicació històrica. Tenim també el tema de Rodalies, que també és un tema que també està bastant encallat, però bueno, sembla ser que comença a quedar una mica encarrilat, no?
Sí, perquè tot el transport és important per... És a dir, si nosaltres volem treure els cotxes als carrers, hem d'augmentar el transport públic col·lectiu. Si no, no funciona. Si vostè treu cotxes dels carrers i la freqüència dels trens de Rodalies i la freqüència i els autobusos i el no sé què és la mateixa, el que fem és convertir tots aquests mitjans de transport en llaunes de sardines. Això no ens interessa, perquè no és competitiu, sobretot per la salut dels ciutadans. Llavors, hem d'intentar que tots aquests mitjans vagin millorant. Jo sé que, per exemple, en aquest cas el Ministeri té plans, diguem-ne, per millorar tot això. I el fet de que la ministra sigui exalcaldessa, diguem-ne, d'una ciutat de l'àrea metropolitana, jo crec que també
ens ho facilita una mica
perquè ha viscut aquestes situacions molt a prop. I si permet també una petita reivindicació, les persones que han sigut alcaldes del seu poble doncs veuen els problemes molt més a prop.
No ho diu per vostè, no?
No ho dic per mi, però també...
Però ja parlava una mica abans,
també. Parlava, t'ho havies preguntat per l'Ajuntament de Terrassa.
Li volia fer una pregunta... Digui.
No, una de les millors coses que hi ha és ser alcalde del teu poble.
Sí, perquè, estic convençut.
Perquè és la capacitat de poder fer coses. Jo no sé si us ho he dit aquí alguna vegada, en el fons, en allà el Consorci de la Zona Franca, el que fem una mica és com si fos una ciutat, no? Llavors, fas una mica d'alcalde, també intentes que els carrers estiguin en condicions, que els ciutadans que estan allà, que són, diguem-ne, les empreses, estiguin en condicions, també. I realment és molt bo veure que tota aquesta acció que fas té una repercussió positiva per la gent, no? Com abans que parlàvem de la Nissan, no? Hi ha hagut molta feina, hi ha hagut molt esforç, etc. Si això s'acaba bé, que jo espero que sí, home, doncs és una gran satisfacció.
No, li preguntava una pregunta més política, no? En aquest moment el PSC passa una bona època, no?, de tranquil·litat, un candidat a la Generalitat que sembla consolidat, encara que tindrà que passar les seves primàries i demés, el candidat a l'alcaldia de Barcelona, que ja també està consolidat, a l'alcaldia de Terrassa, m'imagino, ja ens explicarà com està Terrassa, però que el PSC passa un moment...
dolç.
Jo diria que dolç, no?
Sí, i s'ha d'aprofitar perquè els moments són dolços.
Això dura poc.
I efímers.
No és que duri poc, depèn, depèn. La voluntat sí. És que duri molt, però...
Tal com van les coses, dura poc,
això. És veritat
això.
Que en el PSC tenim un líder que és molt potent, que és en Salvador Illa, que és una persona implicada, treballadora i que pren decisions i que exerceix lideratge, i per tant ho hem vist amb el Ministeri de Sanitat. Ell va arribar allà en el Ministeri de Sanitat i al cap de 15 dies teníem una pandèmia a sobre, i aquesta pandèmia, o sigui que no una cosa fàcil, i jo crec que la va gestionar molt bé, també amb moltes nits sense dormir, per cert, perquè van ser situacions molt, molt, molt terrorífiques. Però bueno, jo crec que el Salvador Illa al front del PSC ho està fent molt bé, i el front, diguem-ne, de l'oposició a la Generalitat de Catalunya també ho està fent molt bé. A mi m'agradaria que Espanya tinguéssim una oposició com la que el govern de la Generalitat té a Catalunya. És a dir, el Salvador Illa el que intenta és ser útil. Diu, escolti, seiem, negociem, aprovem uns pressupostos, etcètera, etcètera. No? Bueno, doncs aquesta és l'actitud. Jo crec que l'actitud equivocada és dir, bueno, escolta, cuanto peor, mejor. No, escolti, mirem de construir coses junts. I a Catalunya fa més falta que mai, això.
Li puc fer una pregunta personal? Si li agradaria continuar... amb la responsabilitat que té ara el Consorci, o si li agradaria canviar de responsabilitat els propers anys?
Jo estic molt content on estic. Ara, això sí, com sempre, aquestes preguntes sempre es responen amb dues parts, no? Però com sempre estic a disposició del partit. El meu nomenament ve del Consell de Ministres i, per tant, és el Consell de Ministres el que ha de decidir si creu que la meva feina és adequada o no és adequada. Jo ho faig amb tot el meu esperit de servei públic, que, com saben, tinc des de fa anys, i crec que estem fent coses que estan força bé. Per tant, jo estic a disposició, amb disposició positiva. No sé si s'ha dit alguna cosa, això, disposició positiva, però
queda bé.
M'ha sortit ara en aquest moment.
És reiteratiu, igual, però queda clar.
El tema de la guerra entre Rússia i Ucraïna, això està afectant econòmicament el Consorci, d'alguna manera, directa o indirectament. D'una banda, dilluns comença la vaga de transportistes, d'una part de transportistes. Això com pot afectar a l'economia més propera al que és el Consorci?
La guerra a l'economia directament del Consorci no ens afecta.
Us agafa lluny.
No ens afecta. Però, per exemple, afecta obres que s'estan fent allà per part d'alguna empresa que està instal·lant uns tubs de climatització, que resulta que els tubs es fabricaven a la famosa aceria de Mariupol, aquesta que van bombardejar. Doncs, esclar, ara no tenen recursos. No? però bé, jo crec que la guerra en el en aquest cas afecta sobretot a les activitats econòmiques, perquè la inflació afecta el preu de l'energia, el preu de l'energia afecta, diguem-ne, l'activitat econòmica. Bueno, ja no els explico tot el que hi ha, tot el que ja saben. Però en l'economia pròpia del consorci ens ha afectat de manera molt limitada.
I l'altre el tema de la vaga que comença de transportistes.
Bé, jo les notícies que jo veig a través de
cada cop és més minoritari
dels mitjans de comunicació és que els sectors més majoritaris del transport per unanimitat han decidit que no hi van. Per tant, és un sector molt minoritari i crec que no tindrà cap repercussió, a no ser que hi hagin, diguem-ne, actuacions, diguem-ne, poc adequades, no, des del punt de vista cívic, no? Però bueno, en principi això no ens preocupa. És a dir, jo diria, escolti, no, no cal que vagin al supermercat a comprar paper de higiènic, no? Perquè
o oli de girassol,
no,
no
hauria,
no?
No hauria d'haver-hi
cap desabastiment,
cap problema de,
almenys aquí a Catalunya, no? Altres punts ja veurem. Escolti, del consorci, dos mostres importants de la projecció que tenen vostès a nivell nacional i internacional. El Saló de la Logística, crec que aquest any fa 25 aniversari del Saló de la Logística, no?
Sí, el juny de l'any que ve farem el 25 aniversari del Saló de la Logística.
I el Viniu, que és una aposta nova, que també està...
El Viniu també farem la quarta edició en l'any, a la primera setmana d'octubre de l'any 23. El SIL, realment estem molt contents perquè serà el 25 aniversari i a més hem aconseguit que el congrés de l'ACAT, que són els transitaris agents de càrrega d'Amèrica Llatina, vinguin a celebrar el seu congrés a Barcelona durant les dates del SIL. I també estem amb converses amb altres associacions internacionals relacionades amb la logística perquè també facin el seu congrés durant els dies del SIL. I per tant, no sé si es pot dir a la ràdio, però la volem liar molt grossa aquells dies a Barcelona. Escolta, i això repercutirà...
Liar-la en positiu.
En positiu.
És una expressió però molt contemporània.
Repercutirà d'una manera molt positiva també a la ciutat de Barcelona, perquè tot això és promoció de la ciutat. En el Viniu, la primera setmana d'octubre, nosaltres convertim a Barcelona en la capital mundial de la nova economia. I això, han participat persones de més de 100 països en el Viniu que han fet la primera setmana d'octubre d'aquest any. Que per cert l'hem fet aquest any al The Factory, hauran de venir a veure'l perquè ja...
Però ja fa un programa ja.
Més de 100 països, i hem tingut uns 12.000 professionals assistents i la veritat és que estem molt satisfets i això es va crear durant la pandèmia.
És el que anava
i no existia.
Sí, sí, sí,
i no existia.
Sí, és un projecte fruit de la pandèmia,
Sí.
Ni la pandèmia els ha aturat.
No, perquè la primera vacuna contra la pandèmia la vam fer nosaltres amb el Viniu, perquè és una activitat vacunada contra la pandèmia, perquè és híbrida, és presencial i també al mateix temps utilitza una plataforma digital que no existia i que permet que hi hagi contacte entre les persones que estan participant en aquest Barcelona New Economy Week.
No, i a més, aquestes últimes hores també han conegut notícies importants al món de la nova economia, doncs notícia que passa, per exemple, com que el Cisco Systems obrirà a Barcelona el seu primer centre de disseny de xips d'Europa. Vull dir, això també per Barcelona, doncs hòstia, home, és una empenta molt important, no?
Bé, de fet no els hi he dit encara perquè no hem tingut temps de tot, però nosaltres estem
no
en el...
No hem tingut temps de tot.
Saben que nosaltres gestionem els nexus que estan a la Politècnica, al campus allà dalt de Pedralbes, i amb un d'aquests nexus gestionat per nosaltres ja hi ha una empresa que és mixta que està treballant amb el famós xip europeu i tenen un acord amb Intel, si no recordo malament, i també, o sigui, també estem amb això. O sigui que...
Molt bé, doncs,
encara que sigui de manera tangencial.
Indirecta, però bueno, allà estan. Pere Navarro, delegat de l'Estat del Consorci de la Zona Franca, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i compartir doncs, bueno, aquesta conversa i els nous projectes que teniu sobre la taula i els que vindran, que sé que n'hi ha alguns però que encara no es poden avançar, deixeu-m'ho aquí.
Estan al forn, però el que en tot cas us agraïm molt que feu d'altaveus d'aquests projectes que al final, com deia abans, són oportunitats per a moltes persones aquí de la ciutat de Barcelona i del país.
Moltíssimes gràcies, Pere Navarro, Àlex Salmon, Marcos Pardeiro, Manel Manchom. Dissabte que ve més converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.